Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. A vegades es fa difícil entendre on comencen les ganes de creure i on acaben les ganes de ser enganyat. Costa determinar qui té més responsabilitat en la difusió d'una mentida, si el mentider o el mentit. La fascinació humana per les teories de la conspiració és entranyable, sempre que aquestes creences siguin inofensives. No cal perdre-hi el temps més que per admirar-se davant la capacitat de fabulació d'algunes ments sempre predisposades a la il·luminació i la clarividència. Però què passa quan és un govern qui deliberadament alimenta aquestes versions alternatives? Què passa quan tota una maquinària política i mediàtica es posa al servei d'una mentida i ruixa amb benzina el passat per alterar el present i el futur? El més complicat de mentir és deixar de fer-ho, més que no pas sostenir la mentida en el temps. Bona prova d'això és el comunicat d'ahir de José María Aznar defensant que mai va tenir a les mans cap document que fes responsables dels atemptats de l'11M als jihadistes. Ahir, 20 anys després, encara hi havia periodistes com Pedro J. Ramírez sembrant dubtes sobre el que va passar. Si d'una cosa ens hem afartat els últims dies és de sentir jutges, policies, periodistes explicant que ja el mateix matí de l'11 de març ningú especialitzat en la lluita antiterrorista veia cap possibilitat que allò ho hagués fet ETA. Sense anar més lluny, Baltasar Garzón, que ho va comunicar a l'aleshores alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del PP. Fins i tot la Guàrdia Civil va interceptar una conversa dels etarres pocs minuts després dels atemptats en què no se'n sabien avenir del que estava passant. Arribats a aquest punt, és pràcticament inútil continuar assenyalant l'evidència davant d'aquí cavalca amb aclucalls, convençut que el preu del perdó i de la veritat és més alt que el de la mentida. A vegades, són les teories de la conspiració les que acaben engolint els relats de les autoritats. Fa unes setmanes que s'especula sobre l'absència de Kate Middleton arran d'una operació. A Twitter, la gent llançava les teories més rocambolesques, més que pel safareig i per l'habitual competició d'enginy, que no pas perquè algú cregués de debò que hi havia gat amagat darrere de la desaparició de la princesa de Gales. I aquí ha estat la mateixa Casa Reial, la que s'ha ficat sola en un merder inexplicable publicant una foto de Caterina de Gales i els seus fills clarament manipulada, sense dir que ho estava, i sortint després a explicar que havia estat la mateixa princesa qui l'havia volgut editar i que no se n'havia sortit. Tot plegat, delirant. Veurem quan dura la fugida cap endavant i veurem també com frenen ara les teories conspiratives. És paradoxal que en una època en què la tecnologia sembla que hauria de servir per legitimar la veritat, s'acabi utilitzant per deslegitimar-la. Un últim exemple frívol, si voleu. El VAR, una eina que havia de portar certeses inopinables i que ha aconseguit multiplicar les suspicàcies fins al punt que alguns els permet impugnar diàriament el sistema sencer. Un cop més, pot tant la mentida com les ganes de ser mentit. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 12 de març del 2024.
I avui serà un dia tranquil, de sol i bandes de núvols prims i amb algunes boires ara de bon matí. Ara mateix fa fred, però el migdia serà molt agradable.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es talla un carril a la C32 per un accident a l'altura de Mataró en direcció Girona, generant 2 quilòmetres de retencions.
De seguida el Jordi Basté per conduir la tertúlia i de seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho dèiem al davantal, 20 anys després, els atemptats de l'11M continuen alimentant la controvèrsia. La convulsió política a Espanya ha atacat el 20è aniversari dels atacs que van deixar 193 morts i gairebé 2.000 ferits. Ahir, el que havia de ser un dia de record, es va convertir en un capítol més de l'inesgotable torçabràs entre la dreta i l'esquerra espanyoles, una estira i arronsa que en les últimes hores s'ha intensificat amb la reaparició de José María Aznar. De seguida repassarem què n'ha dit i intentarem destriar el gra de la palla. Però resulta que en les últimes hores també ha alçat la veu un altre dels protagonistes de les hores posteriors als atemptats de l'11 de març, l'aleshores director d'informatius de Televisió Espanyola, Alfredo Urdaci. Aquells dies se'l va acusar d'actuar al dictat de la Moncloa perquè va mantenir la teoria que al darrere dels atacs hi havia ETA fins i tot després que Al-Qaeda hagués fet públic un comunicat atribuint-se a la massacre. De fet, Urdaci va obrir el telediario de la nit de l'11 de març amb aquesta afirmació rotunda.
La banda terrorista ETA ha cometido hoy en Madrid la matanza más sangrienta de su historia. España entera está conmocionada por la brutal cadena de atentados de la banda terrorista ETA. El gobierno de la nación ha decretado 3 días de luto nacional.
És a dir, la primera paraula era ETA. En canvi, una hora després, l'informatiu de la 2 presentat per Fran Llorente començava així.
Buenas noches. El ministro del Interior ha dicho que cree que detrás de esta cadena de atentados está ETA por el tipo de explosivos, su forma de actuar y por el hecho de que ETA había intentado recientemente varias veces atentar en Madrid. Pero la novedad de esta noche es que no descartan que hayan sido grupos terroristas islámicos. Según Acebes, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, por donde pasaron los trenes de hoy, han encontrado una furgoneta robada con varios detonadores y una cinta con versículos del Corán. Y no solo eso, en un periódico árabe de Gran Bretaña han recibido esta noche una carta supuestamente de Al-Qaeda atribuyéndose estos atentados.
L'enfocament d'un altre informatiu, com podeu sentir, no tenia res a veure, però Urdaci es defensa. En una entrevista al Digital El Debate, el llavors cap d'informatius de Televisió Espanyola està convençut que la feina que va dur a terme aquells dies va ser impecable.
El hecho de que hubiéramos salido a las 9 de la noche del día 11 diciendo que era ETA, como por otra parte estaba diciendo El País en su primera página, como por otra parte mantenía ya con división de criterios en su página del día siguiente, ya hablaba de la yihad y seguía hablando de que se mantenía la hipótesis de ETA, a mí ese hecho no me impide reconocer que se hizo una labor extraordinaria, que se hizo un trabajo impecable.
Però l'argument d'Urdaci no s'aguanta. Ell afirma que El País també atribuïa els atacs a ETA, però fa referència a la portada de l'edició espacial del diari que es va publicar al migdia, quan encara no es coneixien tots els indicis que apuntaven al terrorisme jihadista. En la portada del 12 de març, és a dir, de fa just 20 anys, que van tancar el dia 11 al vespre, El País ja explicava que s'investigava Al-Qaeda sense descartar ETA. Una de les pistes que assenyalava el jihadisme era la troballa d'una furgoneta, la famosa Renault Kangoo, amb explosius sense detonar i uns versicles de l'Alcorà. La policia va localitzar-la al matí de l'11M i la informació va arribar ràpidament a la redacció d'informatius de Televisió Espanyola. Llavors va començar una discussió per decidir si s'emetia o no, que va arribar a les mans, segons Urdaci, ho recorda així.
Por la mañana, Manuel Artero viene de Alcalá de Henares con una grabación al portero de la finca donde aparece la furgoneta. Portero que le dice a Manuel Artero y a un periodista de The Telegraph que esa furgoneta por la mañana no estaba allí. Enterados algunos de que Manuel Artero ha traído ese material y lo está editando para el telediario, van a buscarle a la mesa de redacción de la redacción de telediarios para exigirle que no lo dé. Y llegan a la fuerza. Llegan a haber un conato de enfrentamiento físico y hay un intento por evitar que esa cinta se edite.
Al final, la informació es va emetre, però no va alterar la tesi que Urdaci va defensar públicament durant tot el dia, que ETA estava al darrere dels atemptats. Malgrat que en l'entrevista El Debate, l'excap d'informatius de Televisió Espanyola reconeix que va rebre pressions de la Moncloa, reitera que sempre va actuar de manera professional. És més, assegura que en una ocasió fins i tot va desobeir les instruccions del director general.
Yo no consulté a nadie, yo no recibí ninguna llamada del gobierno. La presión se hace muy fuerte cuando por la noche Rubalcaba anuncia que va a salir, después de que Rajoy hubiera comparecido en Génova 13. Y ahí sí, ahí hay una presión muy fuerte por parte del director general que me pide que quite a Rubalcaba de la emisión. Y Rubalcaba habló todo lo que tuvo que decir y cuando terminó se cortó la señal de Ferraz y pasamos a otra cosa.
Urdaci també desmenteix una revelació que vam conèixer dilluns passat quan Televisió Espanyola va fer pública una entrevista suposadament inèdita amb el president dels Estats Units, George Bush, gravada l'endemà dels atemptats. Era una conversa de l'aleshores corresponsal a Washington, Lorenzo Milà, que segons la cadena no es va arribar a emetre mai íntegrament perquè Bush insinuava que darrere els atacs hi havia el terrorisme jihadista i no pas ETA, tal com sostenia el govern espanyol per activa i per passiva. Però Urdaci nega la major, assegura que ell no va censurar res i que, de fet, l'entrevista es va emetre el mateix dia que ell s'havia enregistrat.
Claro, es curioso cómo aquí han empezado diciendo no se emitió. Luego, cuando se les ha advertido, oye, que sí se emitió, no por mí, me imagino que alguien de la casa con mejor memoria que Lorenzo Milá, entonces dice, no, no se emitió íntegra. Claro, ninguna entrevista se emite íntegra, salvo que sea en directo, ¿no? La de Bush llega de Estados Unidos, lo que se transmite es que, bueno, tiene unas condolencias y una consideración de ánimo para la sociedad española y se pide que se editen unos minutos y se emiten en la primera cadena, en el 24 horas, en el canal internacional. Obviamente esa entrevista sale.
Urdaci carrega a tort i a dret contra Lorenzo Milá. Es pregunta per què ha trigat tant de temps a explicar aquest episodi i qüestiona la seva professionalitat.
Lorenzo Milá, durante todos estos años, dos décadas, no ha dicho nada. Él que hizo la entrevista en ningún momento ha levantado la voz, se ha quejado y ha dicho, oiga, no sé si intenta recuperarse del famoso anuncio de que la pandemia era una simple gripe que se curaba con un poquito de frenadol, pero no lo entiendo.
A l'entrevista del debate, Urdaci també suca pa en temes d'actualitat com l'amnistia. L'excap d'informatius de Televisió Espanyola deixa clar de quin peu calça quan parla així de Pedro Sánchez i dels seus socis.
Sánchez ha elegido siempre las fuerzas de la izquierda y cuanto mayor ha sido su necesidad, porque ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado con resultados que en otras épocas para el PSOE eran resultados de dimisión, pues digamos que se ha ido echando en brazos de la ETA Bildu, de la Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, y en la medida en que ha ido necesitando el concurso de esas fuerzas, ha ido entregándose cada vez más, ¿no? Es decir, aquí se puede hacer todo con tal de que no gobierne la derecha.
La mala maró entre Urdaci i el PSOE ve de lluny, des que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero el va destituir pocs mesos després de l'11M. Llavors els socialistes el van acusar de manipulació i ell va deixar Televisió Espanyola amb una excedència. Fa pocs mesos, recordareu, la justícia va obligar la cadena pública a readmetre'l i ara treballa com a redactor en un programa cultural. Com dèiem, la reaparició d'Urdaci ha coincidit amb la de l'altre gran protagonista de l'11M, José María Aznar. El llavors president del govern espanyol ha sortit al pas de les informacions que aquests dies han enumerat les mentides de la Moncloa en les hores posteriors als atemptats. A través d'un comunicat de la fundació que presideix la FAES, Aznar es reivindica i defensa totes les decisions que va prendre aquells dies. Assegura que mai va mentir per incriminar ETA als atemptats i explica que no va rebre cap informe dels serveis d'intel·ligència espanyols que assenyalés Al-Qaeda. Però el comunicat d'Aznar està farcit d'imprecisions o directament de mentides. Aquest matí, la periodista Natàlia Junqueras les desmunta al País. D'entrada, tomba el principal argument d'Aznar, que el CNI no l'havia advertit mai del risc d'un atac jihadista. Segons el diari, 4 mesos abans de l'atac, el Centre Nacional d'Intel·ligència sí que havia avisat al govern espanyol que Al-Qaeda podia atemptar Espanya. De fet, aquell informe ja identificava Alikema Lamari, un dels 7 autors de la massacre que es van acabar suïcidant a Leganés. El comunicat d'Aznar també diu que el seu govern mai va insistir en l'autoria d'ETA quan ja se sabia que no hi havien tingut res a veure, però això tampoc coincideix amb la realitat. No en va, el diari recorda que al migdia de l'11M, tant l'aleshores ministra Ángela Cebes com el mateix Aznar van assenyalar indiscriminadament el terrorisme basc, malgrat que ja hi havia els primers indicis que apuntaven a Al-Qaeda, com l'aparició de la furgoneta Renault Kangoo o la compareixença d'Arnaldo Tegui, que va desmentir de totes la participació d'ETA als atacs. La direcció actual del PP ha evitat defensar públicament Aznar, però tampoc el censura i es limita a demanar suport a les víctimes de la massacre. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, 20 anys després, l'11M evidencia les esquerdes polítiques a l'Estat. Obria la veda de la FAES amb Aznar al capdavant. Assegura que a la Moncloa no van tenir cap document que els permetés descartar del tot la implicació d'ETA en aquells atemptats. De fet, es defensa i critica que el PSOE va actuar per un càlcul electoral. Mentrestant, des de Gènova, l'equip de Feijó ara evita trepitjar ulls de poll. Cuca Gamarra esquiva la pregunta.
Comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a qui en aquell moment estava al frente del gobierno de España.
En canvi, l'Associació de Víctimes del Terrorisme, vinculada al PP, s'hi tira de cap. Alimenten la teoria de la conspiració, relacionant ETA amb l'11M i retreuen a Sánchez que no els acompanyi. Ho deia la seva presidenta, Maite Araluce.
¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M? Conociendo al presidente del gobierno, que no se ha dignado a recibirnos en todos estos años que llevan el gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu.
Un discurs, per cert, amb Alberto Núñez Feijóo i la plana major del PP a primera fila.
Com explicava ara l'Arnau, Feijóo va anar a l'acte de les víctimes del terrorisme i no va participar a la cerimònia institucional de record, la que organitzava la Comissió Europea, perquè, segons els populars, ningú li havia convidat. A l'acte sí que hi eren tant Felip VI com Pedro Sánchez, tots dos al costat del comissari europeu Margaritis Schinas. Junts feien aquesta apel·lació a la unitat.
Una fecha que desde entonces nos une en un recuerdo íntimo y público.
Memoria, verdad, justicia y reparación. Estos son los principios de esa dignidad. El terrorismo no nos puede dividir. Al contrario.
Cap dels tres va fer referència a l'absència de Feijóo. De fet, el líder del PP només va anar a actes organitzats per les administracions que lidera el PP, Comunitat, Ajuntament de Madrid i els de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, una entitat minoritària entre les víctimes de l'11M i molt propera al PP i a Vox. Una altra entitat, l'Associació de Víctimes de l'11M, la majoritària, va denunciar públicament el menyspreu dels populars als morts, acusant el partit de tiar les teories de la conspiració i d'abandonar les víctimes reals dels atemptats. Creuen que només els interessa fer costat als morts d'ETA, però no els del terrorisme jihadista. Tornem a Madrid, ara amb el Jordi Armenteres.
Si el clam era que se senten sols perquè tant la Comunitat de Madrid com l'Ajuntament els obliden perquè no han donat mai credibilitat a teories de la conspiració. El seu president, Eulogio Paz, que va succeir Pilar Manjón, era molt clar.
¿Por qué ese afán, 20 años después, en ignorar el terrorismo yihadista, seguimos viendo hoy día cosas que nos causan estupor? No nos sorprenden, porque forman parte de esa ocultación y ninguneo al que hemos estado sometidos.
Les víctimes també es queixen que des d'aquesta passada mitjanit l'atemptat ha quedat prescrit, mai serà un crim contra la humanitat. Així ho denuncia Ana Cristina López.
Si no ocurre un milagro cuando el reloj marque las 12 de la noche, habrá prescrito para siempre el delito que dejó 192 muertos y 1.807 heridos. Ja tengo un peso más que meter en mi mochila.
Ella va perdre el seu marit als atemptats. De fet, no va viatjar als trens perquè el dia abans li havien canviat l'horari de feina i havia d'entrar més tard.
Doncs bé, avui també és interessant parar l'orella a les ràdios de Madrid, on tota la controvèrsia al voltant de l'aniversari de l'11M ha cobrat molta força. Comencem per la cadena SER. Àngels Barceló critica Aznar i es pregunta quina mena de persona s'ha de ser per continuar mentint i no deixar descansar les víctimes.
FAES, la fundación liderada por José María Aznar, hizo público un comunicado manteniendo la mentira. Asegura el comunicado que su gobierno, al gobierno de Aznar, nunca le llegó ningún tipo de información que descartase la pista de ETA como autora de los atentados y afirmase sin titubeos la responsabilidad yihadista. Es la literalidad del comunicado. ¿De qué pasta? Hay que estar hecho para que ante un atentado que causó tanto dolor, que rompió tantas vidas, se tenga la necesidad de seguir mintiendo. ¿De qué pasta hay que ser para no dejar descansar a las víctimas? Mantener una mentira con la connivencia y el apoyo de una parte de los medios de comunicación que todavía ayer seguían hablando de las incógnitas sin resolver de los atentados.
A Onda Cero, Carlos Alsina aprofita el comunicat de la FAES per atacar Pedro Sánchez i els seus canvis d'opinió sobre l'amnistia.
Tras el viaje al pasado en el que ayer se embarcaron Aznar y el Partido Socialista, el uno para reivindicarse a sí mismo, el otro para exigirle que dimita. O sea, no, que ya Aznar no es presidente desde hace 20 años, es verdad. Bueno, pues que pida perdón. Que pida perdón porque dice el Partido Socialista que un presidente de gobierno no puede engañar a los ciudadanos pretendiendo que la verdad es opinable, relativa y normalizando así la mentira. Pues amén a lo que dice el Partido Socialista. En efecto, el presidente de gobierno no puede engañar a la ciudadanía pretendiendo que la verdad es una cuestión de opiniones, ¿no?
Qui també aprofita per carregar contra Sánchez és Carlos Herrera des de la COPE.
A la izquierda no le importa que hayan pasado 20 años de un atentado para volver a montar un espectáculo inquisitorial contra Aznar. La derecha es incapaz de darle el mismo tratamiento a los gobiernos de izquierda. Ahí tienen a Pedro Sánchez acusando a Aznar de mentir cuando él, el rey de la mentira, ni siquiera ha sido capaz de decirnos cuántos españoles murieron por la pandemia, ni ha explicado sus mentiras sobre comisiones de expertos que nunca existieron. La izquierda que acusa a Ayuso de muertes de ancianos en residencias, como si Madrid hubiera sido la única comunidad donde hubieran muerto ancianos, esas muertes se hubieran producido. Es una izquierda guerra civilista.
I per últim, un dels propulsors de les teories de la conspiració, Federico Jiménez Los Santos, també carrega contra el president espanyol a Es Radio.
Y Sánchez es un dictador y es un psicópata. Claro, los sentimientos de las víctimas del 11M a él le han dado igual, como le daban igual a los que rodeaban las sedes del PP llamando asesino a Aznar. Pero es que volvieron con la matraca de que Aznar había dicho que Aznar había... Pero si Aznar no era ni el candidato. Yo le reprocho a Aznar, lo he hecho muchas veces, le he reprochado lo que hay que reprocharle a ese gobierno en funciones, la destrucción de las pruebas del crimen. Y si se acusara por eso a Aznar, tendrían razón, pero no acusan por eso a Aznar. Lo acusan, como podían acusarlo, de pedófilo, de caníbal, de trata de blancos, de blancas, de negros o de negras. Les da igual.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista, escriptor i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
No solo mintió Aznar en el 11M y sigue mintiendo 20 años después, sino que consiguió algo mucho más valioso, que fue la normalización de la mentira en la vida pública, aun cuando afectase a algo tan delicado como unos atentados terroristas. Llevó de esta manera y sigue llevando obstinadamente el falseamiento de la realidad a unos límites tan desconocidos que me pongo en su lugar y pienso que yo, a estas alturas, tampoco rectificaría. Ocurre siempre con la mentira. Si se lleva a un extremo, la única manera de sobrevivirse a sí mismo y mirarse con cierta indulgencia es morir con ella, creérsela si hace falta y de este modo tratar de no ser consciente de la indecencia propia.
Gràcies, Javois. Per cert que, 20 anys després dels atacs, l'amenaça terrorista a Espanya és encara més gran que aleshores. Així ho asseguren fons del CNI a La Vanguardia, que creuen que el Sahel és el caldo de cultiu on estableixen les seves bases la majoria dels grups terroristes. A més, s'hi afegeix la preocupació pel que bategen com a terrorisme de TikTok, a causa de la vulnerabilitat de la justícia espanyola que dicta que els menors de 14 anys són inimputables. Els terroristes aprofiten per captar aquests joves a través de les xarxes. En la mateixa línia, El País alerta avui que el perfil dels detinguts per terrorisme islamista ha evolucionat. Ara cada cop hi ha més menors i dones entre les persones radicalitzades, moltes de les quals ja han nascut a Espanya. 8 i 20, més enllà de l'11M, l'altre gran tema del dia és el Regne Unit. La incògnita sobre l'estat de salut de Kate Middleton es continua embolicant una mica més cada dia. Les últimes hores s'han multiplicat les veus que creuen que la família reial britànica amaga alguna cosa. L'últim episodi és francament surrealista. L'edició barroera d'una foto en Photoshop que ha amplificat encara més el misteri que envolta la princesa de Gales. A la imatge se la veia ella amb els seus fills, tots riallers i en un aparent bon estat de salut. La casa reial britànica la va enviar als mitjans, però les principals agències de comunicació del món la van anar retirant de circulació aquest cap de setmana perquè era evident que la fotografia l'havien editada. Ahir, a través d'un comunicat, Caterina de Gales va revelar que ella mateixa havia retocat la fotografia i va demanar perdó per la confusió, tot plegat estranyíssim. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
No hi ha cap prova que apunti que la fotografia de la princesa acompanyada dels seus tres fills fos feta amb intel·ligència artificial, però sí que hi ha elements que apareixen alterats. Per exemple, la cremallera del jersei de Kate Middleton no té continuïtat a la imatge. La seva mà apareix borrosa i també falta una part de la màniga de la seva filla. La princesa diu que, com molts aficionats a la fotografia, a vegades experimenta amb l'edició de fotos i sembla que aquest cop no li va sortir gaire bé perquè les principals agències internacionals que van distribuir la imatge van trobar-hi pegues. El que havia de ser una foto familiar per demostrar que Kate es troba bé després de l'operació abdominal de fa 2 mesos s'ha convertit en un nyap comunicatiu i afegeix més llenya al foc sobre l'estat de la princesa i el secretisme a la família reial.
En qualsevol cas, aquesta foto no ha ajudat a apaivagar les teories al voltant de l'estat de salut de Kate Middleton. Les últimes que prenen força és que la hauria agafat una foto de la princesa de la portada de Vogue del 2016, n'hauria retallat la cara i l'hauria enganxat a la imatge que va distribuir divendres passat. És una tesi que ha difós a Twitter la periodista britànica Rubin Aldred, responsable d'edició en tabloides com The Mirror o Daily Star. Fins i tot ha publicat un vídeo de com s'hauria fet l'edició i la veritat és que la cara de la princesa de Gales és idèntica a totes dues fotografies. A les últimes hores encara hi ha hagut una altra fotografia que ha afegit més llenya al foc de les especulacions. La publiquen diversos diaris i s'hi veu el príncep Guillem amb la seva dona dins d'un cotxe. La foto és d'ahir mateix, de quan Guillem es dirigia a un acte al qual la princesa no va assistir. A la imatge, Caterina hi apareix mig d'esquena mirant la paret i, per tant, és impossible assegurar si és ella o no, i això encara ha fet disparar més tota mena de rumors. N'és un reflex, el ressò que tot plegat està tenint a la premsa de tot el món. Ara bé, evidentment, el que més hi suc en pa són els diaris britànics. N'informa Jordi Saumell.
The Guardian destaca totes les evidències de l'edició de la fotografia i diu que el furor fotogràfic de la princesa de Gales subratlla la sensibilitat al voltant del tractament d'imatges. The Telegraph assegura que allò que havia de ser la imatge que havia de servir per acabar amb les especulacions sobre la salut de Caterina ha acabat afegint més combustible als teòrics de la conspiració. The Independent diu que tot està malament en la polèmica fotografia, que les disculpes de Middleton només han empitjorat les coses i assegura que la família reial britànica està sota pressió per aquesta nova polèmica. Pel que fa a la premsa sensacionalista, The Mirror titula "La foto del caos" i consulta un expert en relacions públiques que diu que l'incident ha estat un enorme autogol. El Daily Mail qualifica la polèmica i la disculpa de la princesa de Gales com un desastre de relacions públiques i The Sun posa part de l'editorial a la portada. Diu que la reacció dels trolls de les xarxes socials, els teòrics de la conspiració i els crítics dels mitjans ara sembla una campanya d'assetjament contra una mare que es recupera d'una operació seriosa.
Però les teories sobre Kate Middleton estan fent la volta al món, Jordi.
Per exemple, la notícia sobre la manipulació de la fotografia és la més llegida ara mateix a mitjans com l'alemany Die Welt o l'Economic Financial Times. I el New York Times analitza la polèmica i opina que ni tan sols el Photoshop pot esborrar l'última taca en les relacions públiques de la família reial britànica. Afegeix que una imatge que tenia l'objectiu de pagar les especulacions sobre la salut de la princesa de Gales ha aconseguit el contrari i, a més, amenaça, diu, en minar la confiança de la família reial.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Laura Rossell.
És un desastre absolut des del principi, amb aquest silenci inquietant sobre la princesa de Gales, que ara se'l gira en contra amb una fúria que no es veia des del temps de la trucada de l'aleshores príncep Carles i el tambor. La família reial britànica s'ho ha fet venir sempre bé perquè l'opacitat li jugui a favor, sobretot pel que fa als mitjans tradicionals, però amb les xarxes socials els de Buckingham sembla que baixin de l'hort. Fer que sigui la mateixa Kate qui hagi de sortir a Twitter no explica què li passa, sinó donar una excusa infantil sobre una foto absurda que no s'aguanta per enlloc i amb un efecte boomerang que ha generat i que és colossal i que va molt més enllà de les bromes a Twitter i més enllà del plaer culpable d'imaginar-se el Harry i la Meghan brindant amb cava. Amb aquest nyap, la família reial britànica s'ha carregat una de les qualitats més valuoses de qualsevol institució, la credibilitat. Ho apuntava a Twitter el comentarista reial de la BBC. Qui es creurà ara, la propera foto o el proper comunicat de Palau?
D'aquí una estona, a la tertúlia del Món a RAC1 comentarem tot això amb l'Ot Bou, el Joan López Alegre, l'Isabel García Pagán, el Toni Aire, la Mònica Hernández, amb el Basté ja, i des de Londres, el nostre corresponsal al Regne Unit, el Sergi Forcada, per conèixer les últimes novetats sobre el que ja s'ha batejat com a Katespiracy. 8 i 26 minuts, per cert, ho acabem de saber. El vaixell d'Open Arms acaba de salpar en direcció a Gaza amb més de 200 tones de menjar i ajuda humanitària. Havia de sortir dissabte, però es va posposar per les males condicions meteorològiques. L'Open Arms ha estat atracat a Xipre fins aquest matí i va carregat d'aliments com farina, arròs i llaunes de tonyina que ha donat World Central Kitchen, la fundació del xef espanyol José Andrés. De fet, aquesta ONG també s'ha encarregat de construir l'espigó on haurà d'atracar l'embarcació perquè a Gaza només hi ha un moll que ha quedat fet miques pels bombardejos d'Israel. I tornant a Catalunya, recordeu la polèmica portada que el diari La Razón va publicar el 2014 assenyalant una trentena de jutges favorables al dret a decidir i apareixien amb noms, cognoms i una fotografia que en la gran majoria de casos estava extreta del DNI. Doncs bé, el Món a RAC1 ha pogut saber que 10 anys després d'aquella portada, 14 d'aquests jutges tornen a portar el cas als tribunals. Ahir al matí van presentar una nova denúncia davant la Fiscalia de Catalunya per demanar que investigui qui estava al darrere de la filtració de les seves fotografies personals al diari. A l'escrit hi aporten proves noves que demostrarien que al darrere d'aquella maniobra hi havia la policia patriòtica. Fa només unes setmanes aquests jutges van tenir accés a unes gravacions del comissari José Manuel Villarejo en què se sent el màxim responsable de la policia espanyola, Eugenio Pino, i l'excap d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, parlant de com complicar la vida a uns magistrats que consideraven directament uns traïdors. També discutien com esborrar el rastre digital que demostraria que ells havien filtrat les fotos del DNI. Amb aquesta nova gravació a la butxaca, els magistrats creuen que el seu cas es pot reobrir. De fet, l'any 2022, el Tribunal Europeu dels Drets Humans ja va ordenar a Espanya que investigués aquella filtració i que indemnitzés els jutges amb 7.000 euros per cap. Ho va fer després que tres tribunals espanyols diferents arxivessin les denúncies que els afectats havien presentat per intentar aclarir què havia passat en aquell episodi, que finalment tot apunta que serà un capítol més de l'Operació Catalunya. Per cert, encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Superior de Justícia estudiarà si aparta o no el seu president, José María Barrientos, del tribunal que ha de jutjar Josep Maria Jové pels preparatius de l'1 d'octubre. El dirigent d'Esquerra Republicana ha demanat la recusació de Barrientos perquè considera que no és un magistrat imparcial perquè s'ha mostrat crític amb l'amnistia, tot arran d'aquestes declaracions el 26 de febrer en un acte oficial.
Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada ley de amnistía actualmente en tramitación parlamentaria.
El judici contra Jové està previst que arrenqui el 10 d'abril. El president del grup d'Esquerra al Parlament està acusat dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació agreujada per haver participat en l'organització del referèndum, però aquesta pot ser justament una de les causes que es vegin afectades per l'aprovació de la llei d'amnistia. Una altra de les causes que, en teoria, ha de quedar emparada per l'amnistia és la de Tsunami Democràtic, però cada dia queda més clar que l'Audiència Nacional fa pinça amb el jutge Manuel García Castellón per continuar perseguint per terrorisme els investigats del cas Tsunami Peti qui peti. El tribunal ha descartat el recurs d'un dels imputats, l'empresari Oriol Soler, que l'havia acusat de liderar una causa general contra l'independentisme. Ara l'Audiència Nacional li respon que no es pot qüestionar l'existència d'un procediment penal i, per tant, permet que García Castellón tiri endavant la investigació. Això després que el Suprem també hagi vist en el cas indicis de terrorisme i hagi optat per posar-hi la lupa. Més enllà de l'amnistia, Madrid continua anant ple de les novetats del cas Coldo. Avui el Senat posa en marxa una comissió per investigar aquesta suposada trama corrupta de compra de mascaretes que hauria liderat Coldo García, assessor de José Luis Ábalos quan era ministre de Foment. El PP ha fet valer la seva majoria absoluta al Senat per crear la comissió en un temps rècord. A més, segons explica El Mundo, ja tenen clars alguns dels noms que demanaran que hi compareguin. A banda del mateix Coldo, evidentment, els populars també volen que s'expliqui la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Precisament, la Cambra Baixa també tindrà una comissió sobre el tema, tot i que encara trigarà dies a crear-se. Tot i això, es preveu que acabin treballant en paral·lel. El PP, a més, ahir també va formalitzar la denúncia per aquesta trama davant l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau. Però l'esquerra contraataca en ple cas Coldo amb una informació que avui avança el diari Oponés. La Moncloa vol contribuir a fer grossa una denúncia que el 5 de març la Fiscalia de Madrid va presentar contra la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador. L'acusa d'haver defraudat Hisenda 350.000 euros entre el 2020 i el 2021 a través d'una trama de factures falses i societats pantalla. Tot i que Ayuso i González Amador són parella des del 2021, la denúncia de la Fiscalia no assenyala en cap moment la presidenta madrilenya. I quan passa un minut de 8:45 del matí, atenció a aquesta notícia. El govern espanyol vol prohibir fumar a dins dels cotxes quan hi vagin nens. És una de les propostes que ha inclòs el Ministeri de Sanitat a l'esborrany del nou pla antitabac. L'ABC ha tingut accés al document que també parla de crear nous espais sense fum, augmentar el preu de les cigarretes i regular també els vapejadors o el tabac de xixa. El document, que es presentarà aquest dijous a la Comissió de Salut Pública per portar-lo més endavant al Consell Interterritorial de Salut, el Ministeri proposa prohibir fumar textualment en alguns ambients i socials, comunitaris i socials a l'aire lliure. I més coses, per exemple, aquesta que afecta sobretot a les persones amb al·lèrgia. La sequera amenaça de complicar-vos la vida de mala manera durant aquesta primavera. Tot i que podria semblar que la falta de pluges hauria fet justament el contrari, que hi hagués menys pol·len, ha passat al contrari, que les plantes han hagut de fer un sobreesforç per suplir la poca aigua que tenen i això s'està traduint en més pol·len de l'habitual. És la conclusió a la que ha arribat l'estudi anual que impulsa la xarxa aerobiològica de Catalunya i que recull mostres de diversos punts del país, Agustí Serrat.
La coordinadora de l'entitat, Jordina Belmonte, ha confirmat que s'han superat les mitjanes històriques de pol·len des del 1994 i que, per tant, vindran uns mesos complicats pels al·lèrgics.
Hi han fet els xipresos, que han fet els avellaners, que han fet els freixes fins ara, una quantitat de pol·len que ha superat fins i tot la mitjana. Les pol·linitzacions han sigut fortes i, per tant, preveiem, i més ara que s'ha regat una mica el territori, que la primavera doncs serà una primavera forta.
En total, uns 2 milions de catalans tenen alguna al·lèrgia produïda pel pol·len dels arbres i les plantes. Belmonte recomana qui en pateixi que faci servir la mascareta a l'exterior.
L'al·lèrgia l'avantatge que té és que un pot aprendre a intentar tenir més poc problema, i això inclou sortir amb mascareta en el moment que hi ha aquella planta que a tu t'afecta, perquè tota la protecció que posis entre nas i boca i ulleres pels ulls allunya que t'arribin aquelles proteïnes que a tu et molesten.
I apunta que aquest any fins i tot algunes persones que mai han patit al·lèrgia la podrien desenvolupar.
Doncs a veure, ja que hi som.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bones o males notícies per la gent amb al·lèrgies?
Males notícies, perquè han de pujar les temperatures els propers dies i, a més, no arribarà un episodi de pluja que ens pugui ajudar a solucionar aquesta situació. Per tant, preparats per aquestes al·lèrgies que aniran a més perquè la situació meteorològica no acompanyarà. Els termòmetres aniran pujant i màximes al cap de setmana que es mouran entre els 20 i els 25 graus i, a més, amb moltes estones de sol i només algunes bandes de núvols. De pluja, tot estirà divendres, alguns ruixats bàsicament al Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona, però ben poca cosa. I avui de moment comencem el dia amb algunes boires, dia també tranquil, amb sol i amb bandes de núvols, i temperatures que al migdia pujaran més que ahir, especialment al Pirineu i també les comarques del sud i del Pla de Lleida. Però ara mateix fa fred, tenim un grau sota zero a Sort, hi ha un grau positiu a Vic, 10 graus a Badalona, a Tarragona i també a Barcelona, i 3 graus a Lleida i a Girona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 34 minuts. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avisa la Lliga que no pot perseguir els espectadors que mirin futbol a través d'aplicacions pirates. Si feu memòria, recordareu que fa uns dies ens fèiem ressò d'una interlocutòria que donava a entendre que es multarien les persones que piratagessin el futbol des de casa. Doncs bé, ara el Tribunal Superior de Justícia ha matisat el document del Jutjat Mercantil de Barcelona per deixar clar que la Lliga no podrà demanar les dades dels espectadors finals. Sí que tindrà permís per identificar els qui compren el futbol i després el comparteixen a tercers per treure'n un benefici. Si algú s'hi embutxaca diners, els operadors estaran obligats a facilitar les dades que la Lliga els demani, però els espectadors, als finals, quedaran fora de l'equació. Ara bé, Javier Tebas diu que no hi està d'acord i insisteix que la interlocutòria del Jutjat Mercantil de Barcelona sí que l'autoritza a actuar contra els usuaris finals. I encara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la defensa de Dani Alves recorre contra la sentència a l'exfutbolista i demana que se'l deixi en llibertat fins que no resolguin els recursos. L'antic jugador del Barça està condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual, però vol quedar en llibertat fins que no hi hagi sentència ferma. Com que els recursos poden trigar uns 4 o 5 mesos a resoldre's, la defensa del brasiler considera que els ha de poder passar en llibertat provisional perquè la condemna és relativament baixa i perquè ja ha complert 13 mesos de presó preventiva, és a dir, pràcticament una quarta part de la condemna, un termini a partir del qual Alves ja podria començar a sol·licitar permisos penitenciaris. A més dels 4 anys i mig de presó, el tribunal va imposar a l'exfutbolista 5 anys de llibertat vigilada i també la prohibició d'apropar-se i comunicar-se amb la víctima durant 9 anys i mig. Per cert, l'Ajuntament de Puigverd de Lleida, el Segrià, ha anunciat que l'alcalde Josep Solsona ha agafat la baixa mèdica. Recordem que divendres al migdia el van detenir per un presumpte delicte de violència masclista. Dissabte va quedar en llibertat, però continua com a investigat i el seu partit, Junts, l'ha suspès de militància. I recordeu l'empresa que comprava les dades dels iris en paradetes a centres comercials, l'empresa Worldcoin? Doncs bé, no podrà tornar a operar a Espanya, almenys en els propers mesos. L'Audiència Nacional ha confirmat la decisió que va prendre l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i manté la prohibició de recopilar i fer servir informació dels iris dels ciutadans. Worldcoin va recórrer la decisió als tribunals al·legant greus perjudicis, però no li han donat la raó. Espanya es calcula que l'empresa Worldcoin ha captat informació personal d'uns 400.000 voluntaris, molts d'ells joves, Mar Poyato.
L'Audiència Nacional es posa al costat de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i assegura que la decisió s'ha pres correctament, tenint en compte la situació de desprotecció a la qual estan sotmesos molts ciutadans que han donat el seu consentiment perquè l'empresa faci servir les dades biomètriques del seu iris. Worldcoin va presentar un recurs la setmana passada dient que l'obligació de suspendre l'activitat li comporta danys molt elevats i perjudicis irreparables tant a Espanya com a escala mundial. Però el tribunal diu que en aquest cas preval l'interès general i la protecció de la privacitat dels usuaris que han donat aquestes dades, especialment sensibles davant l'interès particular de l'empresa, que diuen és purament econòmic. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera que aquesta activitat de l'empresa Worldcoin és il·legal i a l'espera del que digui Europa, ja que la companyia té domicili a Alemanya, estarà suspesa l'activitat durant 3 mesos.
Més notícies. La Vall d'Hebron presenta una eina que permetrà diagnosticar tumors cerebrals a través de la intel·ligència artificial. És a dir, els pacients no hauran de passar pel quiròfan perquè se'ls pugui extreure mostres de teixit. Ara serà el mateix sistema el que ho detectarà a través dels resultats d'una ressonància magnètica. Jordi Claret.
L'objectiu d'aquest projecte és saber el diagnòstic dels tumors cerebrals més freqüents a través de la imatge de la ressonància magnètica. D'aquesta forma, el pacient no hauria de passar per quiròfan per saber quin tipus de càncer té. La intel·ligència artificial juga un paper clau per la seva aplicació. Recull dades de milers de proves que ja s'han fet i afina els diagnòstics en gairebé el 80% dels casos. Ho ha explicat a RAC1 la cap d'investigació de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, Raquel Pérez.
Fins ara és necessari fer una biòpsia, que és una intervenció quirúrgica, has d'obrir el crani, no?, per arribar al teixit del cervell. El que intenta és facilitar aquest diagnòstic amb l'objectiu final de no haver de fer aquesta intervenció.
L'estudi es va publicar ahir a la revista científica Cell Reports Medicine.
I atenció a aquesta dada, l'any passat va morir cada 13 minuts una persona dependent que encara no havia rebut el servei que marca la llei. Són 111 persones al dia i més de 40.000 en tot el 2023. La majoria majors de 80 anys. Són dades de l'Observatori de la Dependència que elabora l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials. També detallen que l'any passat hi havia 300.000 persones en llista d'espera per rebre la prestació que els tocava. I és que de mitjana els expedients tarden gairebé 11 mesos a tramitar-se quan el màxim que marca la llei és mig any. Per cert, que els treballadors que tinguin una invalidesa podran seguir treballant si ho volen. Ho explica l'ABC, que ha tingut accés a l'avantprojecte de llei que prepara el Ministeri de Treball. Fins ara, quan un treballador quedava incapacitat, l'empresa l'acomiadava directament. Doncs bé, a partir d'ara, això ja no passarà. Si la persona vol seguir treballant i els canvis que s'han de fer perquè pugui continuar amb la seva feina són raonables, l'empresa no el podrà fer fora. 8 i 39 minuts, anem a la publicitat i després parlarem dels Oscars, de l'audiència que han tingut els Oscars d'aquesta edició i també, evidentment, de la prèvia del partit més important de la temporada pel Barça avui.
A Catalunya tenim clara la nostra destinació i avancem a tota velocitat. Puja. Un país per viure millor. Endavant.
Més mestres, més sanitaris, més Mossos, més pisos de lloguer social. La inversió més gran de la història en serveis socials.
Una economia més forta que mai. Endavant.
Menys atur i més treballadores que mai. Un nou finançament per Catalunya.
Més poder de decisió, més drets. Endavant.
Traspàs de Rodalies. Accelerem la transformació energètica.
No ens aturem. Una llengua que creix. Endavant.
El català, el Congrés i el Parlament Europeu. Més sèries i més pel·lícules en català. Aturem el 25% de castellà a l'escola.
Una societat més lliure. Endavant.
Negociació de govern a govern. Indults, amnistia i desjudicialització. Un futur decidit en llibertat.
Més ràpid, més lluny. Una Catalunya que sap on va. Una Catalunya on hi cap tothom. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a Port Aventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, paviments, cuines, banys, eines... Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ara a la teva botiga i a bricodepot.es.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà.
Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
8 i 44 minuts, continuem els apunts del món a RAC1. De seguida la tertúlia amb Ot Bou, Joan López Alegre, Isabel García Pagant, Toni Aire i amb Mònica Hernández i amb el Jordi Basté ja al capdavant. Però tornant a la sequera, al·lèrgies a banda, la falta d'aigua ha fet encara més evident la necessitat de modernitzar el canal d'Urgell. La infraestructura, que rega 70.000 hectàrees, va haver de tancar en plena campanya de rec per gestionar l'aigua i molts cultius es van haver de sacrificar. L'obra té un cost elevat i les diferents administracions estan d'acord en el fet que han de portar-hi recursos. Tot i això, el govern espanyol remarca que encara cal firmar un conveni des de Lleida. Julen Andrés.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, va insistir al Parlament de la necessitat de la participació de les dues administracions, govern espanyol i Generalitat, en la modernització del canal d'Urgell. La secretària d'Estat d'Agricultura, Begoña García, ha dit que l'Estat hi participarà, però que es necessita un conveni.
El gobierno de España va estar al lado de la Generalitat para esa modernización a futuro y en fases del canal d'Urgell. Para eso, evidentemente, tiene que haber un proyecto absolutamente definido y una tramitación en fases. Un canal con 70.000 hectáreas y con un coste muy alto, hay que fasearlo.
Sense data pel conveni, el que sí que està firmat és dels canals d'Aragó i Catalunya i Pinyana per reduir un 10% el consum d'aigua.
I a les comarques d'Osona i el Lluçanès la situació de les fonts és crítica. Moltes no ragen per culpa de la sequera i de les que tenen aigua gairebé la meitat estan contaminades pels purins que deixen les indústries del sector porcí. És el que conclou un estudi del grup de defensa del Ter. La policia investiga quin va ser el motiu que va fer que un autobús de passatgers caigués ahir pel forat d'unes obres entre Esplugues i Cornellà de Llobregat. El vehicle de la línia L10 de Rosambús va caure a primera hora de la tarda. L'accident va ferir 14 persones que anaven a l'interior del bus i que van ser traslladats a diferents hospitals, un dels quals han estat crítics. Sembla que el conductor es va trobar malament, que més en sabem, Carolina Gramunt.
Doncs el que va passar és que el conductor de l'autobús portava uns 15-20 minuts de servei quan va avisar mitjançant el sistema de comunicació interna que estava marejat. Des de la central li van demanar que parés el vehicle fins que arribés l'ambulància, però no van obtenir resposta i, per tant, l'empresa va avisar al 112. Quan els bombers i les ambulàncies van arribar al lloc dels fets, l'autobús ja havia bolcat caient pel forat de l'obra. Al vehicle hi viatjaven 25 passatgers, dels quals 14 van resultar ferits, un d'ells en estat crític i un altre en estat greu. El conductor s'ha hagut de sotmetre a una intervenció quirúrgica, però es troba estable i fora de perill. La carretera va estar tallada fins les 8 de la tarda aproximadament, fins que es van retirar l'autobús amb una grua i van netejar la benzina que havia caigut a la via.
Per cert, que Renfe intenta defensar-se de les deficiències de Rodalies. Assegura que el 30% de les incidències es deuen a factors externs que no poden controlar, sobretot el mal temps i els actes vandàlics. Ara bé, això també vol dir que la immensa majoria d'incidències, el 70%, són a causa de deficiències del propi sistema. Pel que fa als actes vandàlics, la línia més afectada en l'últim any ha estat l'R3. I si viviu de lloguer, això us interessa. Demà entra en vigor la nova regulació dels lloguers del govern espanyol. És un índex que fixa un rang de preus màxim i mínim que pot tenir un habitatge en funció de la zona i les característiques de l'immoble. Aquest nou sistema serà de compliment obligat pels grans tenidors i pels pisos que ara entrin al mercat de lloguer. Però com es pot saber si un immoble està afectat per aquest índex i a quin rang de preu s'hauria de llogar? Doncs el Ministeri d'Habitatge té habilitat un web que permet cercar qualsevol habitatge introduint-ne dades bàsiques com la referència cadastral o la direcció completa. També demana la superfície construïda, el certificat energètic, si té ascensor o l'estat de conservació. Per resoldre tots els dubtes sobre aquest nou topall de preus del lloguer que afecta moltíssima gent, avui aquí al Món RAC1 parlarem amb el subdirector de promoció d'habitatge protegit i sòl residencial associat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Jaume Forn. Quants diners deixaré de pagar? A partir de quan? Com sé si el meu propietari és un gran tenidor afectat per la regulació o no? Si teniu dubtes que voleu que li plantegem, envieu-nos notes de veu curtes al WhatsApp del programa al 669-1010, 669-1010, notes de veu al WhatsApp, i els hi traslladarem a Jaume Front a partir de 11:15 del matí perquè ens el resolgui. I coincident amb l'entrada en vigor de la regulació, avui Expansió fa un rànquing dels barris de Barcelona més cars per al lloguer. Al capdavant de la llista hi ha el Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí, amb un preu de mitjana de 23 euros per metre quadrat. El segueixen Diagonal Mar i el Front de Marítim del Poblenou amb 22,83 euros metre quadrat, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, Gràcia, amb un cèntim menys, i el Raval, a Ciutat Vella, amb un preu de lloguer de 22 euros 66 cèntims per metre quadrat. Per cert, encara sobre habitatge, aquesta setmana el govern ha obert el termini per demanar les ajudes per pagar el lloguer per joves de fins a 35 anys. Hi ha un mes de marge per demanar-les, Bernat González.
La llista de requisits és llarga. Els joves que vulguin demanar aquesta ajuda han de tenir a tot estirat 35 anys i ser titulars d'un contracte de lloguer i no poden tenir uns ingressos bruts anuals superiors als 24.300 euros. També cal estar empadronat a l'habitatge o habitació i que sigui el domicili habitual i permanent. A més, a l'àrea metropolitana de Barcelona, el preu mensual del lloguer no pot superar els 950 euros. A la resta del territori, els preus màxims varien entre els 600 i els 650. Qui compleixi els requisits rebrà aquesta ajuda d'entre 20 i 250 euros mensuals. El termini acaba el 12 d'abril i la sol·licitud es pot fer a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Com a segona opció, també es pot demanar presencialment a les oficines locals d'habitatge. No es tindrà en compte l'ordre derivada de les sol·licituds, sinó que es valoraran els expedients de manera individual.
Pràcticament quan falten 10 minuts per les 9, la Unió Europea ha aprovat la llei Rider malgrat l'oposició d'Alemanya i de França. Els 27 han pogut donar llum verda a la llei gràcies al canvi de parer d'Estònia i de Grècia, que finalment i per sorpresa hi han votat a favor. La norma busca garantir els drets laborals dels treballadors d'empreses de repartiment a domicili com Just Eat o Glovo o Uber Eats i evitar que siguin falsos autònoms els que treballin per aquestes empreses, en la mateixa línia del que ja va aprovar Espanya en el seu moment. A partir d'ara, els estats tenen 2 anys per incorporar el que diu la directiva a les seves legislacions. I l'Audiència de Madrid ha arxivat la querella contra Risto Mejide i Miguel Lago per criticar els antivacunes del programa de 4 Todo es Mentira. Aquest era el moment.
Y no podemos decidir que, pues esto, los no vacunados no entren en los sitios, de repente.
No decimos bueno, pegarles. Yo,
a esos 4 no millones y medio, mientras duermen, como hacían con MA en el equipo ASO.
Sí, por ejemplo, y con trucos, dormido, con cerbatanas, ponemos a sanitarios ahora dormido. Con cerbatanas.
Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. ¡Dos hostias!
Si empezamos a poner una pegatina a los que tal, y, bueno, y lo veamos por la calle, ¿tú qué te pasó?
Doncs bé, el tribunal considera que el presentador i el seu excol·laborador no han comès cap delicte d'odi i creuen que el que van dir s'emmarca en el dret a la llibertat d'expressió. La decisió del tribunal la va anunciar ahir el mateix Risto al seu programa. I encara parlant de televisió, Televisió Espanyola posa en pausa la seva oferta a David Broncano per portar la resistència a la cadena pública. El Consell d'Administració de l'entitat ha rebutjat l'oferta que la direcció de la televisió volia fer a l'humorista, que era de 14 milions d'euros anuals durant 3 temporades. Ara bé, això no vol dir que s'acabi descartant del tot fitxar Broncano. Televisió Espanyola té ara una setmana per presentar una nova proposta al Consell d'Administració. Avui farem tele, secció de tele, amb el Víctor Amela i l'Alejandra Palés. I encara dura la ressaca dels Oscars perquè la gala no va agradar a tothom, però pot presumir d'audiència. La 96a edició de la cerimònia ha estat la més vista des del 2020, amb gairebé 20 milions d'espectadors i un 4% més de quota de pantalla que l'any passat. A Los Angeles, com dèiem, encara estan de ressaca. Fa poc més de 24 hores, l'Acadèmia de Hollywood va coronar Oppenheimer com a millor pel·lícula de l'any amb 7 estatuetes i va deixar el cinema català a les portes de fer història. A aquesta hora, desenes d'operaris treballen a contrarrellotge per desmuntar la infraestructura de la gala, després de 2 setmanes amb el trànsit paralitzat al voltant del Dolby Theater per aixecar la catifa vermella. L'objectiu és tornar a la normalitat amb pocs dies. Enviada especial de RAC1 a Los Angeles, Maria Cusó.
Riuades de turistes tornen a passejar mirant el terra pel Passeig de la Fama i els autobusos han substituït les limusines i els cotxes de lloguer. Al voltant del Dolby Theater, però, desenes d'operaris treballen sense treva per desmuntar el que fins ahir era la catifa vermella. Diversos tràilers i dues grues desmantellen tot el muntatge i ara ja només hi queda l'esquelet metàl·lic de la carpa. Tot i que s'ha recuperat el trànsit a bona part dels carrers afectats a la nit dels Oscars, encara es manté el tall a Hollywood Boulevard al seu pas pel Dolby, fet que, segons diversos conductors amb qui ha parlat RAC1, complica i força la circulació en una ciutat amb un trànsit ja de per si intens. La pressa torna a envair la ciutat, que amb mala memòria ja quasi ha oblidat la gala d'aquests Oscars que han marcat un abans i un després al cinema català.
Una de les escenes més sorprenents de la nit dels Oscars va ser quan Al Pacino, de 83 anys, va anunciar la pel·lícula guanyadora a millor pel·lícula sense llegir els nominats. Aquest era el moment.
This is the time,
Ara toca l'últim premi del vespre. Us el presentaré. 10 pel·lícules meravelloses estan nominades, però només una guanyarà el premi a millor pel·lícula. Per això he de mirar el sobre, estic arribant-hi i els meus ulls hi veuen Oppenheimer.
And my eyes see Oppenheimer.
Doncs bé, en les últimes hores l'actor s'ha defensat dels que l'acusen d'haver-la pifiat. En un comunicat assegura que en cap moment es va confondre i que l'únic que feia era seguir fil parlant del guió de l'Acadèmia de Hollywood. Explica que els productors de la gala li van dir que no tornés a mencionar els noms dels nominats perquè ja s'havien anat recordant al llarg de tota la vetllada. I encara en cinema, ha mort a Los Angeles el director alemany Percy Adlon, als 88 anys. Adlon va fer història al cinema amb la pel·lícula Bagdad Café. La popular comèdia va rebre un gran èxit i també va ser premiada i reconeguda arreu del món. I en teatre, Núria Espert és el Premi Max d'Honor 2024. La Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE, atorga per unanimitat el guardó a l'actriu, diu, pel seu llegat en el camp de les arts escèniques, així com la seva capacitat com a gestora cultural i com a empresària teatral. Espert diu que està molt il·lusionada amb el premi.
Decir a todos los compañeros que muchas gracias, que me hacía falta, que lo quiero, que lo amo, que me pone contentísima.
L'actriu rebrà el premi el pròxim 1 de juliol del 2000 d'aquest any a Tenerife, en la cerimònia d'entrega dels Premis Max. I encara en cultura, el sector editorial català torna a la Fira del Llibre de Londres, que és un dels certàmens editorials més importants del món, des d'avui fins al 14 de març. L'estand del Departament de Cultura comptarà amb la participació d'una vintena d'editorials catalanes, amb el lema Catalonia Land of Books, Barcelona City of Literature. Alguns de les editorials del país que hi participen són ara Llibres Editorial Anagrama, Grup 62, Quaderns Crema, Random House i Tigre de Paper. Precisament, avui serà aquí al Món a RAC1 una de les escriptores del moment a casa nostra, Eva Baltasar. Després de l'èxit del tríptic de Parmagel, Boulder i Mamut, ara publica Ocasi Fascinació. Parlarem de la seva novel·la a partir de 11:45 al costat del Marc Artigau. 5 minuts i arribarem a les 9. El Fòrum Gastronòmic de Girona continua avui amb el senglar com a protagonista. La cuina de caça es debatrà en un monogràfic amb empresaris del sector, el director de la Fundació Alícia Toni Massaners o el xef Joan Roca, entre d'altres. Precisament ahir els germans Roca van defensar la cuina tradicional com a base per evolucionar els plats. Des de Girona, Bàrbara Julva.
Els germans Roca van tancar la primera jornada del Congrés amb una demostració d'alguns dels plats que ofereixen al celler. Van transmetre una clara aposta pels vegetals i més des que tenen horta pròpia, en què aquesta proteïna és habitual en la seva propostes. Els gironins van defensar la cuina tradicional com a base per evolucionar els plats i buscar nous sabors i textures. En va parlar el xef Joan Roca.
Sempre hem estat molt arrelats, sense posar-nos límits, buscant i utilitzant tècniques a vegades complexes, però sobretot per buscar sabors intensos, per buscar combinacions que són reconeixibles en la majoria dels casos i evidentment en les llicències que també ens donem per viatjar.
Avui, la cuina del senglar, un viatge per l'univers vegetal del salat, el dolç o el turisme gastronòmic centraran part de les ponències.
En música aquesta matinada hem conegut la mort d'Eric Carmen, conegut a tot el món per aquesta cançó. All By Myself, que l'any que ve farà 50 anys que es va publicar, un dels grans èxits mundials d'aquest compositor, que no era l'únic, perquè la seva cançó Hungry Eyes va fer especial fortuna quan va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Dirty Dancing. Són des dels grans èxits en solitari d'Eric Carmen, que a inicis dels 70 va liderar una banda efímera anomenada Raspberries, amb la que també va aconseguir certa notorietat amb temes com aquest Go All The Way. De Cleveland ha mort als 74 anys i a través del web del músic la seva dona ha donat a conèixer la notícia dient que va morir el cap de setmana mentre dormia sense donar més detalls. I també aquesta hora, encara parlant de música, RAC1 es pot avançar que el Canet Rock ha ideat un espectacle únic i inèdit per celebrar els 10 anys del festival. A més dels caps de cartell, aquest 6 de juliol també actuarà la banda Canet Rock, una formació integrada per més de 30 artistes que s'agruparan en duets o trios per oferir un repertori sorpresa de cançons emblemàtiques de la banda sonora del país. Per exemple, Lluís Llach s'unirà a The Tietz. Vull saber... Junts cantaran un dels temes dels Mataronins, tot i que no se sap encara quin. També sabem que Bus i Miquel Núñez, Miqui Núñez, col·laboraran per fer una versió especial de Volcans. I, a més, també formaran part de la banda Su, Gossos, Lluís Gavaldà, l'Elèctrica d'Arma, Lil Dami, Doctor Prats, els Catarres, Figaflaues, 31 Fam, La Fúmiga o Ginestà. El festival també ha anunciat que aquesta banda farà un homenatge a Pau Donés, que va actuar al Canet Rock amb Jarabe de Palo. I un dels grups que participarà en aquesta iniciativa, els Búhos, ha publicat nova cançó. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I si rebo 3 o 4 pals, escrivint és com culo... Es diu Milers d'Espurnes i és una col·laboració amb Les Migues, una cançó autobiogràfica del cantant del grup Guillem Sur. I el Liceu estrena dissabte el Messies de Händel i Mozart. D'escena nord-americà Robert Wilson proposa a l'espectador un viatge espiritual amb aquesta adaptació. I encara afegim una última novetat relacionada en aquest cas amb Eurovisió. La primera té a veure amb les votacions, perquè el dia de la final, 11 de maig, es podrà començar a votar tan bon punt acabi la primera de les cançons que hi participen. Per tant, no caldrà esperar ja a l'última de les actuacions per participar-hi des de casa. A més, els eurofans i espectadors dels països de la resta del món que no participen a Eurovisió tindran 24 hores per votar abans que comenci cada gala. I una última novetat és que l'anomenat Big Five, els grup de països que més aporten al festival, més el país anfitrió, podran actuar en directe durant les dues semifinals. Per tant, els representants de... Alemanya, Regne Unit, Suècia, França, Itàlia i Espanya actuaran abans de la final. I anem un segon a la publicitat. Re, menys d'un minut i els esports. És l'hora de pujar el tren de la